Notícies Vespre. Karen Madrid.
El polèmic projecte de rehabilitació de la plaça Llibertat ja té adjudicat el contracte d'obres. Les actuacions, que començaran amb un retard de 2 mesos, haurien d'estar enllestides a la tardor. El projecte va topar amb el rebuig dels veïns la tardor passada, però ara s'ha inclòs algunes de les seves demandes. Així ho ha destacat la tinenta d'alcaldessa i regidora de districte, Marta Morell.
Hem adjudicat les obres pel que fa a les temes de les filtracions del pàrquing, que finalment també era una demanda veïnal, doncs, que també s'arreglés la junta de dilatació, i al final és un projecte de més de 80.000 euros pel que és el joc de la plaça i gairebé el mateix import aproximadament per el que és la junta de dilatació.
L'adjudicació del contracte s'ha aprovat avui a la Junta de Govern. També ha tirat endavant la remodelació de la plaça entre Calassanç Duran i el Guerçari Pasqual i la instal·lació d'una rampa a la plaça Xavier Sanahuja, a Poblenou. En cultura, la Fundació Òpera Catalunya ja sap quins seran els títols que portaran a escena la temporada que ve. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Seran Don Giovanni, Madame Butterfly i Il Trovatore. Tot plegat després de tancar aquest diumenge una temporada amb una molt bona acollida entre el públic.
I en esports, bon ritme de la venda d'entrades per al partit del Sabadell d'aquest dissabte al camp del Barceloneta B.
L'entusiasme ha crescut entre l'afició després de la victòria per 2-0 contra el Nàstic, un triomf que ha permès als arlequinats tornar a posicions de play-off.
Aquesta i altres notícies les repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació molt complicada a la xarxa viària catalana, sobretot la més propera a Sabadell. A l'AP7 trobem 1 quilòmetre de retencions a Barberà en sentit sud. A la carretera C14-13A, al seu pas per Sabadell, 0,5 quilòmetre d'aturades arran d'un accident en els dos sentits. A la C58 també hi ha problemes al seu pas per Montcada, amb 3,5 quilòmetres de retencions en sentit sud, i també a Montcada, però en aquest cas a la C33, 1,5 quilòmetre també de cues en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 19 graus a Sabadell, temperatures que han baixat lleugerament però que encara es mantenen primaverals. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda, mantenim aquestes properes hores amb aquesta certa inestabilitat, i és que durant el matí han anat caient ja alguns ruixats que han afectat a diversos municipis de Catalunya sense deixar massa precipitació, però sí que han deixat el cel força ennuvolat, i cal dir que la màxima precipitació ha deixat entre 3 i 4 litres ben bé cap a la zona del prelitoral de Tarragona. També cap a la zona del Pirineu hi ha precipitat força, especialment a la Cerdanya, on tenim registres d'entre 10 i 13 litres. S'espera això, que de cara a la tarda mantinguem aquests ruixats, que siguin intermitents, amb mullades de sol també amb un cel variable, i que a poc a poc se vagin endinsant més cap a l'interior del país. Per tant, de cara a aquestes properes hores, certa inestabilitat que també ens ha d'acompanyar durant el dia de demà, tot i que demà sí que es centrarà durant el matí més cap a les Terres de l'Ebre o fins i tot matinada, i també cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu ja la resta de la jornada. Pel que fa avui, es nota que la temperatura a causa dels núvols no ha pujat tant com ahir al migdia, i a hores d'ara tenim valors de 19 i 20 graus. Ha d'anar pujant aquesta temperatura durant les immediates hores, però ho farà lleugerament. És a dir, avui no s'espera un ambient tan càlid com el que hem tingut aquest cap de setmana. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A la tercera va la vençuda. El tercer projecte de remodelació de la plaça Llibertat, al barri de la Concòrdia, ja té adjudicat el contracte d'obres. La Junta de Govern ha donat llum verda a aquest tràmit que permetrà l'inici de les actuacions, tot i fer-ho amb poc més de 2 mesos de retard.
La tinenta d'alcaldessa i regidora de districte, Marta Morell, ha destacat que el gruix de la intervenció té com a objectiu ampliar l'ús d'aquesta plaça, especialment pel públic infantil.
La plaça, que al final acabarà tenint una zona de jocs infantils per nens i nenes de 0 a 6 anys, que és la renovació de 5 jocs infantils. En una altra part de la plaça, just davant de l'escola, que també posarem el que són uns gronxadors i un tobogan, i també un joc que és un joc inclusiu per nens i nenes amb capacitats diverses, i també farem aquesta instal·lació tant de taules de pícnic com de dues pistes de ping-pong.
El segon lot de les obres servirà per reparar les filtracions que ara hi ha a l'aparcament subterrani. El conjunt de les actuacions que podrien estar enllestides a la tardor tenen un cost de més de 181.000 euros. Aquesta actuació no és l'única urbanística aprovada avui en Junta de Govern. També ha tirat endavant la reurbanització de la placeta entre Calassanç Duran i el Garsuari Pasqual a l'Eixample, dins del programa de la Gran Via. Per últim, s'ha aprovat l'expedient per crear una rampa d'accés a la plaça Xavier Sanahuja a Poblenou.
El programa Fem Vacances, orientat a propostes de lleure per persones amb diversitat funcional, aspira a recuperar la normalitat aquest estiu. Així ho ha apuntat avui el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, coincidint amb el pas pel ple del mes de maig, demà a la tarda, de les subvencions a les 6 entitats que ho fan possible.
Després dels 2 anys marcats per la pandèmia, Ajuntament i entitats confien en poder recuperar les colònies tal com eren abans del coronavirus. Cortés considera imprescindibles aquestes propostes.
Són doncs, uns ajuts molt ben rebuts i sobretot molt necessaris tant per les pròpies persones usuàries de l'entitat, no?, que tenen aquesta discapacitat, com també per les famílies, pel respir que pot suposar doncs, després d'estar tot l'any cuidant en aquestes persones el fet de poder tenir uns dies de vacances, per dir-ho així. Per tant, és important aquesta doble vessant tant pels propis usuaris com també per les famílies.
En total, el ple aportarà 100.000 euros a les entitats que organitzen els casals, viatges i colònies per persones amb discapacitats. Està previst que aquest any s'ofereixin 144 places, de les quals 93 són pels casals i 51 per vacances i colònies.
Lluís Mata serà el candidat de Junts per Sabadell a les municipals del 2023. L'actual regidor i portaveu de la formació ha insistit a tancar la porta a un possible pacte postelectoral amb la Crida per Sabadell i Vox, tot i que ha matisat que és per raons diferents.
Amb l'extrema dreta, la línia vermella és per principis, mentre que amb els anticapitalistes, per incompatibilitat amb els models de ciutat. N'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Que la meva experiència personal amb la Crida per Sabadell no és bona. De fet, ells ens han vetat des del minut zero. Ens van vetar el 2015, ens van vetar el 2019. Ells ho han dit, que a mi no em volen veure ni pintura, i jo els hi dic que amb ells no hi governaré, i ho compliré, amb ells no hi governaré, perquè és que tenim un model de ciutat molt diferent, on jo dic blanc, ells diuen negre, i on jo dic sí, ells diuen no.
En canvi, assegura que ningú li ha prohibit arribar a nous acords en els pressupostos del PSC, com ha estat fent durant tot el mandat.
Jo crec que el nostre partit a Madrid i al Senat i a nivell nacional doncs, ho ha dit per activa i per passiva. Però en cap moment a mi m'ha trucat ningú per dir escolti, això, vostès si donen suport a alguna cosa que faci referència a un pressupost amb el PSC Sabadell, doncs oblidi-se'n. No, al contrari.
Mates també ha avançat alguns dels continguts del futur programa electoral. Tot i que s'ha de consensuar amb la militància, apunta que la transformació de la Gran Via i la projecció turística de la ciutat seran eixos centrals de la seva proposta a les municipals de l'any vinent.
Una setmana després que sortís a la llum pública el tercer grau restringit per Manuel Bustos, la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció ha denunciat públicament que l'exalcalde hauria rebut un tracte de favor per part del Departament de Justícia. En una compareixença des del Parlament, l'entitat que exerceix d'acusació popular en el cas Mercuri ha advertit que Bustos no compleix amb els requisits mínims legals per gaudir del règim de semillibertat. Per això, els membres de la plataforma apunten que tot plegat podria obrir la porta a un nou cas de corrupció. Isidre Soler és un dels portaveus de Sabadell Lliure de Corrupció.
Qui ha concedit aquest tercer grau en contra dels criteris, en contra, diguéssim, de la pròpia normativa de presons i que, per tant, aquí, si ens trobem davant d'un tracte a favor, un tracte a favor en aquest cas és un cas de corrupció. I, per tant, ens podem trobar també de que algú, no sé si la consellera o alguns tècnics, o qui sigui, que ha pres la decisió, hagi pogut incórrer en un cas de corrupció o un cas de prevaricació per, diguéssim, actuar contra la legislació.
La plataforma ha recordat que el Servei de Classificació d'Afers Penitenciaris de Justícia va autoritzar el tercer grau restringit per Manuel Bustos, tot i que la Junta de Tractament de Lledoners no ho considerava convenient. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Per aquesta raó, els integrants de Sabadell Lliure de Corrupció demanen màxima transparència per esclarir si el procés ha estat el correcte. L'advocat i també portaveu de la plataforma, a més de regidor d'Esquerra a l'Ajuntament, Raúl García Barroso, ha apuntat que fins ara la justícia ha atorgat la semillibertat aplicant 2 criteris uniformes amb persones condemnades a menys de 5 anys de presó. 2 aspectes que en el cas de l'exalcalde no es compleixen i Barroso no entén el perquè.
Per concedir el tercer grau i poder iniciar aquest tercer grau de forma accelerada, en cas de condemnes de menys de 5 anys, com és aquest cas, cal que no hi hagués condenes prèvies. I a més, evidentment, no ha d'haver-hi judicis pendents. Per tant, davant aquest criteri uniforme per tots els penats, per tots els delictes, no entenem per què en aquest delicte i amb aquesta persona, per part del departament, doncs, no ha fet cas a aquests criteris de la Junta de Tractament.
En la mateixa roda de premsa, la portaveu de la Cridant, Aníbal Heró, ha lamentat que aquest cas posa en entredit que la justícia sigui igual per a tothom i ha afirmat que el tercer grau per a Bustos respon al pacte PSC-Junts a Sabadell. Per tot plegat, ha demanat la dimissió de la consellera de Justícia, la sabadellenca Lourdes Ciuró, si no s'esclareixen els motius del permís a l'exalcalde. El grup parlamentari de la CUP també ha anunciat la petició perquè compareguin a la Comissió de Justícia tant la consellera com el director general de Afers Penitenciaris, el castellarenc César Galván, mentre que han adreçat preguntes escrites a Justícia per conèixer el procediment amb què s'ha atorgat el tercer grau restringit a Manuel Bustos només 2 mesos després d'ingressar a la presó del Lledoners.
I aquesta tarda el grup municipal d'Esquerra Republicana ha demanat literalment explicacions plausibles i detallades a la consellera Ciuró sobre l'atorgament del tercer grau a Bustos. També s'han mostrat preocupats per la reputació que s'han derivat de tot plegat per la Generalitat i la política en general.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Els bars i restaurants de Sabadell hauran de tornar a pagar el 100% de la taxa de terrasses. La bonificació del 75% que l'Ajuntament va aprovar el novembre del 2020 per fer front a les restriccions de la pandèmia ha acabat. Des del sector consideren que s'hauria d'allargar, ja que encara no s'han recuperat de l'impacte del coronavirus.
La normalitat també arriba als restauradors sabadellencs, malgrat les seves demandes. Aquest diumenge ha acabat la bonificació del 75% de l'impost per tenir la terrassa al carrer. I la setmana passada també va finalitzar l'opció d'ampliar les terrasses gratuïtament per garantir les distàncies de seguretat. El president del Gremi de Restauració, Jordi Roca, assegura que les despeses dels últims 2 anys han estat altes i que s'haurien de mantenir les ajudes per tirar endavant.
Esperàvem que aquest any tinguessin una tolerància pensant en poder recuperar tot allò que nosaltres doncs, hem tingut de menys. Hem tingut de demanar ICOs, hem tingut de demanar crèdits ajudes per poder doncs, pagar aquells lloguers, per poder pagar tot el que, com que no ingressàvem absolutament res, i els pagos eren els mateixos impostos.
El que ha reconegut és que la gent està tornant a omplir interiors i terrasses, ja que s'ha recuperat la confiança i la normalitat. A més, augura que hi haurà una bona temporada d'estiu. El sector de la restauració dona feina a unes 2.000 persones a Sabadell i té uns 800 locals oberts a la ciutat.
Èxit rotund de la primera edició del Sakura Matsuri, una fira dedicada a la cultura, les tradicions i la gastronomia japonesa. Entre divendres i diumenge, al voltant de 10.000 persones han passat per Fira Sabadell i la pista coberta d'atletisme, que han acollit les 150 activitats programades en el marc del Saló.
Un certamen en el qual hi ha participat també un total de 150 expositors que han mostrat el bo i millor del Japó en totes les seves disciplines. La directora del Sakura Matsuri, Sònia Graupera, ha dit en una entrevista al Cafè que estan molt satisfets dels resultats obtinguts.
Sempre ha estat, diríem, entre 80 i 100% ple l'aforament. Per tant, ja és un èxit. Valorem realment la resposta dels sabadellencs i de la gent que ens ha visitat molt positiva. I, de fet, estem molt satisfets de la feina feta i d'haver aportat això a la ciutat de Sabadell.
Graupera ha subratllat que el Saló ha servit també per estreny enllaços entre Sabadell i el Japó.
Evidentment, el nom de Sabadell ha quedat lligat al país de Japó, perquè, a més, pensa que hem rebut el suport del Consulat General del Japó. El cònsol ha vingut 4 o 5 vegades, ha presentat el pla Catalunya-Japó aquí per la consellera Alzina, i vol dir que ara som una ciutat amiga del Japó.
Davant de la bona acollida, els organitzadors de la Fira Sakura Matsuri ja han mostrat la seva predisposició per tirar endavant la segona edició del Saló. L'última paraula la tindrà l'Ajuntament de Sabadell.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
La Fundació Òpera Catalunya ja sap quins títols portarà escena la temporada que ve. Seran Don Giovanni, Madama Butterfly i Il Trovatore, tot plegat després que aquest diumenge hagi acabat una temporada especial amb el Rigoletto de Verdi.
La donna è mobile, qual fiume al vento, muta d'accento.
Aquesta temporada s'han celebrat els 40 anys dels Amics de l'Òpera de Sabadell i el 25è aniversari de l'Escola d'Òpera.
Dues efemèrides que a més s'han pogut commemorar amb èxit, com ha destacat el director general de la FOC, Òscar Lanuza.
Llavors podem fer una valoració molt positiva del que han mantingut els tres títols escenificats, amb totes les seves funcions. Hem pogut, a més, celebrar l'homenatge a Amadeu Vives amb tres funcions més, en versió concert, i a més hem iniciat aquesta celebració en paral·lel del 40è aniversari dels Amics de l'Òpera, que vam iniciar ja amb el Don Pasquale, però que hem continuat amb la gira del Requiem de Verdi. Per tant, venint del context on venim, hem de fer una valoració molt positiva.
D'altra banda, aquesta temporada s'ha posat en marxa una iniciativa per atraure el públic de menys de 30 anys amb entrades a 10 euros. A part de les tres òperes del cicle d'òpera, el Barber de Sevilla, Don Pasquale i Rigoletto, aquesta temporada la Foc també ha organitzat un homenatge a Amadeu Vives i ha participat en una quarantena de concerts.
El cinquantenari de la Coral Belles Arts de Sabadell, complert el 2021, ja s'ha començat a celebrar. La quarantena de cantaires de la formació n'han convidat a 50 que n'havien format part en el passat per afegir-se a cantar tres peces el passat diumenge 24, Tordion, Comiat al Bosc i El Rossinyol.
Dues d'aquestes ja van sonar el primer concert de l'any 1971. Àngels Olivella, cantaire d'aquella època, ha recordat els inicis del programa al matí.
Juntament amb d'altres cantaires de l'Orfeó i d'altres cantaires de l'Oest i també d'altres que havien participat en uns cursos de direcció que es feien a Lleida, de l'Orfeó Lleidatà, doncs se'ns va acudir de que podríem muntar una coral. I vam fer doncs la Coral Belles Arts.
La Coral Belles Arts ha gaudit d'una colla de directors amb talent que després han fet fortuna en altres formacions, com ara els germans Vila i Cassanyes o Josep Pons. Després del concert dels 50 anys s'ha apuntat a fer les proves de veu més gent i més jove, que vol ser cantaire de la coral, com explica David Ramon, cantaire i expresident.
Portem 10 anys amb el mateix director, és el director que ha durat més, és el Jordi Lluch, que és un gran professional, ens ha entès perfectament, ens hem entès, cantaires i ell, i anem tirant. I ara mateix, doncs, després d'aquest concert del 50 aniversari, va venir gent a provar la veu per doncs, ingressar a la coral, a veure si pot, i fer un oratori de Bach que esperem fer aviat.
La celebració es clourà el 4 de desembre al Teatre de la Foràndula amb la interpretació de tres cantates d'aquest oratori de Nadal de Johann Sebastian Bach, juntament amb el cor de la ciutat de Mataró, la Coral Regina de Manlleu, l'Orquestra Barroca de Barcelona i amb antics cantaires de la coral com a solistes.
Des de 6:45 està en marxa la sessió que el col·lectiu Fotoconnexió dedica a conèixer dues fotògrafes sabadellenques aficionades de principis del segle XX. Es tracta de Maria Codina i Anna Figueres.
Durant anys van captar la vida de les seves famílies d'una manera original i ara se les reivindica per conèixer el seu llegat. Per David González, tècnic de l'Arxiu Històric de Sabadell, les dues tenen un valor molt important per la memòria col·lectiva.
I a més tenen dues mirades molt diferents. La Anita doncs, té aquesta mirada avui en dia, abans deies de l'Instagram, no? Si hagués hagut Instagram, jo estic
jo
segur
que
la Anita ho hagués penjat tot en allà i hagués tingut milers de seguidors, no? I la Maria doncs, té una mirada molt antropològica, és a dir, ella és conscient de que tot el que passava allà a Caldes era bonic, era com una manera de viure, no? I ella li agradava, segurament ho estimava molt.
A més de González, aquesta tarda també són Santiago Vilapuig, fill de Codina, i Plàcid García Planas, net de Figueres i periodista. El col·loqui Fototertúlia ha començat a 6:45 al Cercle Artístic de Sant Lluc de Barcelona i també es pot seguir en línia per la plataforma Jitsi.
Jo crec que l'equip va fer el que havia de fer ahir, és a dir, posar-se les piles des del principi, amb ocasions clares des de l'inici.
L'equip competeix, i que li falta la punteta aquesta de marcar la diferència.
Està poc acertat potser de cara a porteria, però jo crec que aporta més del que aporten altres. Vull dir, és un jugador, per mi, titular indiscutible.
El Tribuna Preferent s'escolta i també es veu a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
L'espai de debat de l'afició, cada dilluns a 7:45 del vespre, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El vicepresident del Govern de la Generalitat, Jordi Puigneró, considera que el govern espanyol ha perdut el control sobre el Catalan Gate.
Puigneró també ha demanat una investigació independent internacional sobre aquest afer. Aquestes declaracions són posteriors a saber-se que Pedro Sánchez i Margarita Robles, president i ministre del govern espanyol, també han estat espiats amb Pegasus entre el maig i el juny del 2021. Mentrestant, Òmnium Cultural ha denunciat el cas al jutjat.
Els consellers de Salut i Drets Socials impulsen l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària.
La creació d'aquest òrgan és per millorar l'atenció integrada a la gent gran i a les persones amb discapacitat amb problemes socials derivats de la salut mental i aquelles que tinguin necessitats complexes. Un dels objectius específics és transformar l'atenció a les residències. També hi ha la finalitat d'enfortir els serveis d'atenció domiciliària.
Durant el pròxim curs escolar s'inclourà la vacuna contra el virus del papiloma humà al calendari de vacunacions dels nens de 6è de primària.
Aquesta vacuna ja s'estava posant des del 2008 a les nenes de la mateixa edat. Catalunya serà la primera comunitat autònoma d'Espanya que ho farà. Mentrestant, Europa ja s'ha implantat a Alemanya, França, Croàcia, Noruega o Sèrbia.
Esports.
El centre d'esports ja ha venut més de 300 entrades de cara al partit de dissabte al camp del Barcelona B. Agustí Bernat, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
S'han format cues a les oficines des de primera hora, després que l'equip s'hagi tornat a posicionar en zona de play-off.
El club en disposa d'un miler d'entrades a un preu de 16 euros i també ha posat a la disposició un paquet que inclou el viatge amb autocar, en aquest cas per 24 euros. En Anna Bés, la vicepresidenta, es mostra esperançada veient el ritme d'avui i d'anteriors precedents.
A veure, donada la situació, si vam fer 500-600 entrades, crec que l'última vegada que vam visitar el Johan Cruyff, podria ser que aquesta vegada ho superéssim, no? En tenim 1.000 de disponibles de moment i bueno, jo crec que l'afició aquí tornarà a fer un cop fort sobre la taula i allí estarem. S'agraeix a tots els clubs que d'alguna manera tenen aquest fair play en tots els sentits, doncs agraïts totalment, perquè a més a nosaltres ens interessa que aquesta febre continuï i importantíssim que a més sigui aquí al costat de casa, no?
Navés també ha confirmat que des del club han venut unes 1.000 entrades en el pack d'oferta que n'incloia 3 per als últims partits a casa.
I tot, Agustí, després que ahir el centre d'esports aconseguís una vital victòria en 2-0 contra el Nàstic, que l'ha col·locat en quart lloc.
Bona segona part de l'equip, especialment, que va tenir doble premi amb els gols del Pichichi Jacobo González de cap i d'Aaron Rey al contraatac, en el que va ser el primer gol del gallec al Temple des de que juga el Sabadell. Pedro Munitis, el tècnic, treu ferro al fet de tornar a estar al play-off i recorda que encara hi ha molta lluita per endavant.
Como creo que estamos hechos de experiencias y hay que aprender de ellas, ahora no hemos conseguido absolutamente nada. Con lo cual ya habrá tiempo cuando acabe todo esto para hacer un balance y si hay que celebrar algo, celebrarlo y si no, pues no celebrarlo y hacer un análisis desde la objetividad. Ahora creo que sería un error, no tenemos tiempo para nada. Semana corta, partido creo que es sábado y hay que enfocar en lo siguiente desde ya.
Per darrere del Sabadell, que té 52 punts, hi ha 4 equips amb 51 i 4 més amb 49. Tot en un mocador, però ara mateix els que viatjarien a Galícia per poder disputar el play-off, descomptant els conjunts que hi ha per sobre, serien el centre d'esports i el seu pròxim rival, el Barcelona Bue. Avui, per cert, la plantilla arlequinada s'ha exercitat al CAR de Sant Cugat i demà descansarà.
I el Sabadell juvenil també va guanyar per 2-0 en el seu cas a Mallorca en un altre duel directe a la Divisió d'Honor. Els arlequinats s'han consolidat al cinquè lloc del grup gràcies als gols d'Ivan Tebar i d'Adri González a la segona meitat.
Més mèrit encara perquè els de Marc Nomen ho van aconseguir jugant amb un home menys per la inversemblant expulsió que va patir Hugo García abans del descans. Un dels golejadors, Ivan Tebar, explica l'acció.
Va ser la primera part cap al final, que el capità va agafar l'espinillera que li havia caigut. Bueno, i està el vídeo que es veu com la tira cap a fora i fa un efecte a l'espinillera i li acaba donant el cap d'un jugador del Mallorca amb una mala sort, que vamos. Però sí, ens expulsen a Hugo i sí, després els dos gols entren a la segona part.
A preferent, el juvenil C arlequinat no va poder segellar matemàticament l'ascens a Lliga Nacional. Tot i guanyar amb claredat per 4-0 el Granollers, el Parets no va fallar a Vilassar de Mar i ha ajornat aquest ascens. En tot cas, si dissabte el Sabadell C guanya el Blanes, aleshores sí que serà una realitat.
El Sabadell Nord s'ha acomiadat de la primera catalana amb una contundent derrota per 0-5 a casa contra el Vic. Els arlequinats han estat 4 temporades a la categoria i aquest any no han pogut evitar el descens.
L'equip de Carlos López va descendir 3 jornades abans del final de la Lliga i no ha sumat cap punt des de llavors. Contra els biguetans, 4 gols a la primera meitat van deixar sentenciat el partit abans del descans i la reacció després del pas per vestidors no va ser suficient. López parla sobre com va ser el partit.
Jo crec que la primera part ens han passat molt per sobre. Res a dir, perquè han sigut molt superiors. Ens han generat 4 o 5 ocasions de gol i ens han fet 4 gols. Sí que és cert que la segona part doncs, crec que hem merescut fer algun gol més perquè he comptat 4 molt clares nostres, no? Però, bueno, evidentment, avui s'ha fet dur, el Vic ha sigut superior i, bueno, i fa una mica de ràbia, no?, que l'últim partit pues, que sortís a casa golejat d'aquesta manera, però bueno, al final se'ls ha d'animar i han fet tot el que han pogut i ja està.
Després d'aquest descens, la situació de Carlos López a la banqueta encara s'ha d'estudiar. On sí que hi haurà un canvi és a la presidència, ja que Antonio Lou deixarà el càrrec després d'11 anys.
En handbol, l'Oar Gràcia continua un punt per sobre del Sant Cugat abans del decisiu partit que els ha d'enfrontar aquest dissabte. Cap dels dos va fallar, tot i que els verdiblancs van estar a punt d'ensopegar Sant Esteve de Palautordera.
Al final, els de Cesc Borrell van aguantar l'últim atac rival per guanyar per 30-31 després d'haver remuntat 8 gols de desavantatge fruit d'un mal inici. Guillem Correro, pivot de l'Oar, reconeix que han d'intentar corregir aquest aspecte.
Jo crec que el tema va estar principalment en la seva porteria. Nosaltres tampoc és... Òbviament no estàvem jugant espectacularment bé, estàvem tenint xuts clars, però no ens estaven entrant les pilotes, el seu porter ho estava parant tot, i quan tu no marques i ells et van marcant i a poc van agafant distància, és bastant complicat. Però bueno, jo crec que va ser un tema d'efectivitat, sí que és veritat que hem d'intentar començar els partits millor.
Si l'Oar Gràcia guanya Sant Cugat aquest dissabte, la classificació per a les fases d'ascens serà una realitat i en cas d'empatar continuaria per davant abans d'afrontar l'última jornada. L'altre bitllet per aquest grup D de la Primera Nacional per intentar pujar se l'ha adjudicat al líder La Roca, que va vèncer amb claredat per 26-40 al Creu Alta Sabadell amb bola Calbalsac.
I a la Copa Catalana Femenina, l'Oar Gràcia s'ha estrenat a la competició amb una contundent victòria a casa al carrer Bocaccio davant del filial del Sant Vicenç.
Per un còmode 41-29 es van imposar les de Carol Carmona. L'entrenadora posa en valor el resultat final.
Sí que ha hagut molta diferència, però sí que és veritat que els moments que nosaltres no estem posades i no defensem com estem acostumades o com sabem, doncs l'altre equip també juga. Al final sí que és cert, no?, que els equips, pues, un està a Lliga Catalana, l'altre està a Divisió d'Uno Plata, però quan estàs jugant al 40-20, si un juga millor que l'altre és igual en quina categoria estiguis. El partit s'ha de jugar, s'ha d'estar intensa, al 100% i a partir d'aquí quan guanyes, pues llavors ja pots dir que tens un equip no una mica millor.
L'Oar tancarà la fase de grups d'aquest cap de setmana davant les franqueses i en cas de guanyar s'asseguraria l'accés als quarts de final de la competició.
Informacions en format més breu en ciclisme. L'Astana anuncia oficialment la participació de David de la Cruz al Giro d'Itàlia.
El sabadellenc compartirà equip amb Miguel Ángel López, Vincenzo Nibali, Joe Dombrowski, Vadim Pronsky, Fabio Felline, Harold Tejada, Valerio Conti. La prova arrencarà divendres a Budapest.
No deixem la bicicleta perquè Raül Rota ha acabat al lloc 74 de la Volta a Astúries, a 51 minuts i mig del guanyador de la General, Ivan Romiro Soso.
El ciclista de Can Uriac va ser 48è ahir a Oviedo a la tercera i última etapa, entrant a meta a 5 minuts després del vencedor, Simon Yates, que es va adjudicar dues de les tres etapes. A la general, darrere de Ramiro Sosa, van acabar l'italià Lorenzo Fortunato com a segon i el francès Nicolas Hedet tercer.
I tornem a parlar de futbol perquè Baulitz s'ha quedat a les portes de la final de la Copa d'Escòcia femenina.
A l'estadi Falkirk, el Hertz, entrenat per la sabadellenca, va forçar la pròrroga davant un Celtic que era el gran favorit i que és 6 llocs per sobre la Lliga. Tot i acabar el 90 amb 0-0 el marcador, dos gols verd i blancs al temps extra van privar l'equip d'Edimburg d'arribar a una final que jugaran el Celtic i el Glasgow City.
I la selecció espanyola de waterpolo masculí, amb tres waterpolistes de l'Astral Pool, s'ha classificat per la superfinal de la Lliga Mundial.
A Podgorica, l'equip de David Martín, amb Sergi Cabanes, Bernat Sanahuja i el porter Edu Lorrio del club, van guanyar la final de consolació per 15-10 a l'anfitriona Montenegro per accedir així a la fase final del Mundial. Abans, el combinat estatal va eliminar Hongria i va perdre per la mínima davant qui acabaria guanyant l'or, Sèrbia, a les semifinals.
Gràcies, Agustí. Bona tarda.
Que vagi bé.
Mig minut per 2:15, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 2 de maig. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent amb el Pau Vitori, que acaba de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.